Notícies Vespre. Karen Madrid.
No pas per frenar les ocupacions conflictives a la ciutat i alhora guanyar habitatge de lloguer social. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament està en negociacions per comprar 3 immobles ocupats, propietat de grans tenidors i situats al barri de Gràcia, Can Puiganer i la Creu Alta. Així ho ha anunciat avui el regidor d'Habitatge i Acció Social, Eloi Cortés.
Estem parlant que portem un parell de mesos que hem iniciat aquesta feina i que, per tant, preveiem estar tot el que queda de l'any treballant en les valoracions, perquè haurem d'entrar nosaltres a fer les nostres taxacions, la propietat haurà de fer les seves, i per tant veure quines negociacions s'estableixen i fins quan duren, tot i que jo diria que hi ha interès també comú per les dues parts, per resoldre aquesta situació.
El govern local ha reservat una partida de 5 milions d'euros per fer efectiva aquesta compra.
Sabadell tindrà nous serveis d'autobusos ràpids a partir del 2025.
La Generalitat ha anunciat una inversió de 67 milions d'euros per posar en marxa 6 nous corredors de bus ràpid. Entre aquests n'hi ha un entre Terrassa i Sabadell i entre la ciutat i Castellà. D'aquesta manera es pretén potenciar el transport públic per a fer desplaçaments dins de la comarca.
I en esports, el Sabadell torna a tenir 2 punts de marge respecte al descens després de la derrota per 1-2 d'aquest dissabte contra el Barça.
Ara mateix els arlequinats estan a 2 punts de la Nucía, el 5è per la cua. De cara a diumenge, el centre d'esports s'enfrontarà a la Real Sociedad B, sense comptar amb Sergi Altimira per sanció.
Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb la Rocío García, a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Ara mateix, situació molt complicada. La xarxa viària més propera a Sabadell, a l'AP7, hi ha 2 quilòmetres de retencions a Barberà en sentit sud. També al mateix municipi, per la B30, 1,5 quilòmetres més de cues en sentit sud. A la C58 hi ha 1,5 quilòmetres d'aturades a Montcada en sentit Barcelona i 4 quilòmetres més a la C33, també per anar cap a la ciutat comtal. Ja a la capital catalana, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Can Tunis i el Fòrum en els dos sentits i a la ronda de dalt entre Sarrià i la Vall d'Hebron en sentit meridiana.
El temps.
Ara mateix tenim 16 graus a Sabadell, 3 graus menys que divendres a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a Luis Mi Pérez. Bona tarda.
Bona tarda. Un temps més aviat tranquil. Hi ha molt pocs núvols a hores d'ara arreu de Catalunya i el vent ja va de baixa. Encara bufa una miqueta de tramuntana al nord de l'Empordà, bàsicament, i una mica de mestral al sud del Cap de Salou. Pocs núvols, ja diem, i una temperatura que avui ha baixat una mica respecte a ahir, però encara ha acabat sent molt agradable, sobretot a les comarques de Tarragona. Demà aquesta temperatura baixarà. De fet, al matí ja sentirem una davallada, un ambient força fresquet demà a primeres hores, fins i tot amb alguna gelada, a les valls del Pirineu. I demà a la tarda, en canvi, un ambient molt confortable, molt primaveral, temperatura que, si de cas, baixarà a la demarcació tarragonina respecte a avui, però a gran part de Catalunya es mourà amb uns valors força semblants als d'avui. I tot plega també que ja anirà girant cap a Llevant o cap a Xaloc, fins i tot demà a la tarda més de migjorn. Per tant, s'acaba la tramuntana i el vent de dalt, en el cas de Tarragona. I demà amb pocs núvols, només alguns al matí enganxats a la costa o cap a la Catalunya central. Ho anirem seguint a la xarxa.
L'Ajuntament de Sabadell estrena una nova política per fer front a les ocupacions conflictives. El consistori comprarà blocs ocupats per desallotjar-los i convertir-los en habitatge de lloguer social. D'aquesta manera, des del govern volen erradicar d'arrel les ocupacions conflictives. A hores d'ara, el consistori ja està en negociacions per comprar 3 blocs ubicats als barris de Gràcia, la Creu Alta i Can Puiganer.
Tots els pisos que es volen adquirir són, segons ha explicat l'Ajuntament, de propietat de grans tenidors, és a dir, de bancs o fons voltors. Eloi Cortés, regidor d'Acció Social i portaveu adjunt del govern, ha explicat que aquesta operació del consistori té un doble objectiu.
Estem parlant que podríem guanyar entre 40 i 50 pisos i, per tant, faríem aquesta doble política, que una és combatre les situacions conflictives i que generen problemes als nostres barris, treballar per erradicar-les d'arrel, tenint en compte, deixeu-me dir així, també a vegades la lentitud de la justícia i també la desídia d'alguns dels grans propietaris a l'hora d'actuar, i també posaríem més pisos a disposició del parc d'habitatge. Per tant, això vol dir tant per l'habitatge de protecció oficial i, per tant, per aquelles famílies treballadores milauristes que no poden accedir al mercat privat de lloguer.
Els plànings de l'Ajuntament a hores d'ara són els següents. Durant aquest 2023, adquirir aquests nous blocs i seguidament rehabilitar-los. La finalitat és clara, que aquesta cinquantena de pisos es puguin utilitzar per a lloguer social o per a emergència social.
Dependrà una mica també de cada un dels blocs. Nosaltres el que intentem sempre, sobretot pel que fa als habitatges d'emergència social, és no fer blocs sencers d'habitatge d'emergència social, entenent que això és una política que acaba estigmatitzant. I, per tant, barrejar el que és habitatge de protecció oficial amb habitatge d'emergència social. En el cas d'Eduard Brossa, per exemple, s'ha fet així, i altres casos on s'ha fet així, i funciona perfectament. No? I, per tant, intentarem ajustar també en funció de la tipologia dels habitatges.
Pel que fa al pressupost, aquesta operació ve finançada per l'Institut Català de Finances amb més de 5 milions d'euros per a tot el projecte. Sobre la quantitat que el consistori pagaria per als edificis, Cortés ha detallat que ja fa un parell de mesos que estan negociant amb els propietaris i que, per exemple, s'ha descartat un pagament de 2 milions i mig d'euros per un dels blocs.
Els recursos del rebost solidari estan caient en picat i això s'està traduint en la dispensació de lots d'aliments cada cop més petits. Ho ha confirmat des de l'ONG en declaracions al Cafè de la Ràdio. La situació ve provocada per una confluència de factors.
D'una banda, els recursos aportats per la Unió Europea, que suposaven un 40% dels aliments de l'ONG, es reduirà pràcticament a la meitat. De l'altra, l'aportació econòmica de l'Ajuntament, que servia per comprar productes frescos, es manté congelada des de fa 5 anys, malgrat l'augment del preu dels productes. Tot plegat es veu agreujat per un increment de les famílies ateses en 300 els primers 3 mesos del 2023, assolint ja les 1.600. Santiago Fuentemilla.
Les entitats que repartim aliments, repartim allò que ens arriba. Si ens n'arriba molt, repartim molt. Si ens n'arriba poc, repartim poc. Això és evident. No hi ha cap entitat que tingui la disponibilitat o la capacitat de poder comprar suficient aliments com per completar un lot, doncs, com si fos una espècie de cistella de Nadal. No? Això sempre ha estat així. Les circumstàncies són les que hi ha.
Laura Martínez, usuària del rebost, atribueix a l'Ajuntament la responsabilitat de solucionar aquesta situació.
L'Ajuntament de la pròpia població no s'hi posa de ple, llavors és normal que els coses vagin així. És un gran problema de l'Ajuntament, això. No és un problema de serveis socials, no és un problema de la gent que ens hem quedat sense feina o que estem en situacions... que hem hagut de recórrer això. És un problema de l'Ajuntament.
Martínez lamenta que l'últim lot rebut ja només tenia iogurts com a producte fresc i ha reduït la quantitat d'ous, pasta i arròs. Unes quantitats que assegura fan impossible preveure els àpats de 2 setmanes.
Notícies vespre.
Sabadell en Comú Podem i Guanyem Sabadell han decidit unir les seves forces. El candidat del partit, Joan Mena, ha anunciat que aquest acord arriba després de moltes negociacions i defensa que és una unió que perdurarà més enllà de les eleccions municipals.
El compromís de les tres formacions polítiques de resseguir aquest acord després del 28 de maig. Per tant, el que presentem és un acord de llarg recorregut, no té com a finalitat només presentar-nos a les eleccions municipals del maig del 2023, sinó que, sobretot, té com a objectiu articular una candidatura electoral, però sobretot una proposta de contingut social que defensi els interessos dels sabadellencs i les sabadellenques, estable, de llarg recorregut.
A hores d'ara, però, encara no se sap quin cop ocuparan a les llistes.
Doncs no, de fet, Sabadell en Comú Podem és de les candidatures que més està trigant en anunciar qui conformarà la seva llista electoral, més enllà del candidat Joan Mena. Tot i això, Marisol Martínez i Miquel Soler, exregidors de l'Ajuntament per Guanyem, ja han afirmat que no formaran part d'aquesta llista. En qualsevol cas, Guanyem s'uneix ara a Iniciativa i en Comú Podem per oferir, diuen, un espai ampli d'esquerres a la ciutat, un fet que l'alcaldable ha volgut agrair també a tots els implicats en aquest acord.
Jo vull agrair també la generositat tant dels companys i les companyes de Guanyem Sabadell com dels companys i les companyes de Podem Sabadell i evidentment també els dels comuns, perquè, repeteixo, han posat per endavant els interessos de la ciutadania, han posat per endavant els interessos de Sabadell per sobre dels propis interessos partidistes.
Mena també ha explicat que ara treballaran totes les formacions de forma conjunta per configurar el programa electoral.
L'extinent d'alcaldessa Jesús Rodríguez, cessat fa una setmana per presumptes amenaces i coaccions a l'alcaldessa Marta Ferrés, està de baixa. Així n'ha informat avui el tinent d'alcaldessa i portaveu del govern, Pol Gibert. És el primer cop des de l'esclat de la crisi en el si del govern que un dels seus membres parla obertament davant dels mitjans sobre la sortida de Rodríguez, que ara manté l'acte de regidor.
Doncs, nosaltres no tenim cap comunicació seva, diguem, personal. Ens costa que ha agafat la baixa, amb la qual cosa doncs, no tenim cap més informació. Un regidor de baixa no pot assistir al ple. A dia d'avui està de baixa, no sabem com estarà demà.
Previsiblement, l'extinent d'alcaldessa no assistirà al ple municipal extraordinari convocat per demà a 9:45 a.m. I quan fa tot just una setmana que es feia pública l'expulsió de Jesús Rodríguez del govern i semblava que la crisi estava tancada, la Crida ha tornat a acusar avui l'executiu local d'amagar informació als grups de l'oposició.
En una roda de premsa, els anticapitalistes s'han queixat que a dia d'avui encara no havien rebut la documentació en relació als expedients sobre Esmatza i Saba que Jesús Rodríguez qüestionava. La regidora de la Crida, Anna Lara, diu que hi ha una voluntat d'amagar informació per part del govern municipal.
La seva estratègia és la transparència com a discurs i a remolc del que demanem l'oposició i mai com a acció de sortida. Juguen a dilatar aquests temps i com més tardin ells a donar-nos accés a la informació, més insistents serem perquè més clar ens estaran deixant que hi ha coses que no ens volen donar accés ni que volen que sapiguem clarament ni el detall què està passant. No entenem aquesta estratègia.
Unes acusacions que el tinent d'alcaldessa i portaveu del govern, Pol Gibert, ha desmentit i ha acusat la Crida de voler sembrar dubtes per treure'n rèdit polític.
Afirmacions de la Crida en aquest sentit que el que vol és intentar doncs, aportar un núvol de boira, de grisó, amb un tema que no té més, allargar un tema que evidentment doncs, el que fan és el joc a gent que fa amenaces en comptes d'intentar defensar la gent doncs, que les ha rebut i amb aquest pas doncs, el que volem és desmentir un cop més aquestes afirmacions.
De la mateixa manera, el PSC ha denunciat el to masclista de la Crida després que un dels seus membres, Isidre Soler, hagi qualificat Marta Ferrés de nena mimada. Per part dels anticapitalistes, Anna Lara ha dit que no entren a qüestionar les coaccions rebudes per part de l'alcaldessa, però que no entraran a valorar les declaracions de persones afins al seu partit.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
La Generalitat ha anunciat una inversió de 67 milions d'euros en la posada en marxa de 6 corredors de bus ràpid fins al 2025. Dos d'aquests són el Terrassa-Sabadell i el de Sabadell-Castellà. El conseller de Territori, el sabadellenc Juli Fernández, ha assegurat que és el primer cop que la Generalitat intervé sobre les infraestructures per potenciar el transport públic.
És la primera vegada que el govern de la Generalitat intervé sobre les infraestructures per tal de tenir una preferència per l'autobús, per tal de poder fer que l'autobús interurbà sigui una solució fàcil, sigui una solució més ràpida, sigui una solució prioritària.
Fernández confia a reduir les emissions en 3.000 tones de CO2 i augmentar en 12 milions de viatgers anuals al transport públic, un 15% més.
S'actuen 6 àrees d'elevada densitat urbana, després en vindran 7 més. Fernández destaca que a més del bus s'incorporen itineraris a peu i en bicicleta.
Posar el transport públic viari amb el bus com a opció real, com a alternativa real al transport privat. I alhora, quan fem aquestes intervencions en aquests 30 quilòmetres de via i incorporem itineraris segurs en bicicleta i a peu.
Les actuacions es faran en coordinació amb els ajuntaments. Des del de Sabadell puntualitzen que aquests corredors no tenen res a veure ni amb la Ronda Nord ni amb un possible traçat ferroviari i diuen que cal acabar de discutir les millors solucions tècniques de la mesura.
Encara en mobilitat, la plataforma Fem Vallès denuncia que no s'ha designat un comissari per tirar endavant el pla de mobilitat del Vallès. De fet, asseguren que amb la manca d'aquesta figura no s'ha executat ni un 8% del pla.
En una entrevista al Cafè de la Ràdio, l'urbanista i membre de la plataforma Manel La Rosa explica que ja han reclamat aquesta figura, però que des de la Generalitat els asseguren que un funcionari pot fer la mateixa feina.
De vegades algun funcionari de la Generalitat diu no patiu, això ja ho hem fet nosaltres. Però clar, aquest departament s'ocupa de tot Catalunya. Per tant, això no se sosté. Quan hi ha un interès real, s'hi posa un gestor davant. Per exemple, a Barcelona, l'ATM, l'Autoritat del Transport Metropolità, té un equip molt fort de gent dedicat a problemes que són normalment bastant barcelonins. Alguns ens afecten a nosaltres, però té un equip. Tant si ens creiem al Vallès i ens creiem que hi ha un pla, gestionem-lo.
La Rosa defensa que el més important que s'hauria de dur a terme d'aquest pla és implementar la xarxa d'autobusos a la ciutat.
El més important són les xarxes d'autobusos. No tenim una xarxa d'autobusos completa ni amb uns horaris ben muntats per moure'ns al llarg de tot el Vallès. I també hi ha dues actuacions que fa 10 anys que perseguim, que són els dos nodes de Volpelleres i Hospital General que comunicarien les línies de ferrocarril de la Generalitat amb les línies de Renfe, i per tant podríem anar de Sabadell a Martorell o de Terrassa a Granollers amb molta facilitat.
El col·lectiu també reclama que es compleixi amb el compromís de publicar informes biennals com a eina de seguiment dels projectes.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
La Policia Nacional ha alliberat 7 dones obligades a prostituir-se en 2 pisos de Sabadell. L'operació, que va culminar el 6 de març, ha permès desarticular un grup criminal que captava les víctimes des de Colòmbia amb falses ofertes de feina per treballar de cuineres. Els agents han detingut els 5 integrants de l'organització, 2 dels quals ja han ingressat a la presó.
Els membres de la banda s'encarregaven de fer tots els tràmits per portar les dones de l'estranger i, un cop aquí, es quedaven amb la seva documentació, els seus diners i el telèfon mòbil per mantenir-les incomunicades i sota control. Les 7 dones alliberades per la policia eren obligades a prostituir-se en 2 habitatges de la ciutat, un al carrer Sant Maties i un altre a la via Massaguer, on també vivien en males condicions. N'ha parlat la portaveu de la Policia Nacional de Catalunya, Isabel Sánchez.
A partir d'aquí, les víctimes eren obligades a exercir la prostitució les 24 hores del dia, en un pis prostíbul de Sabadell, controlades mitjançant càmeres, pis on també vivien, amuntatjades i en molt males condicions d'higiene. Cal destacar que algunes fins i tot van ser agredides físicament per no voler mantenir relacions sexuals amb algun client.
Els 5 membres del grup estan acusats de tràfic de persones amb finalitats de caràcter sexual, prostitució, blanqueig de capitals i tràfic de drogues. Durant els escorcolls, els agents han pogut decomissar documentació diversa com registres de comptabilitat dels serveis de les víctimes o agendes telefòniques, a més de telèfons mòbils i material informàtic divers. També s'han trobat petites quantitats de substàncies estupefaents, com ara cocaïna, metamfetamina i marihuana, per vendre-les als clients. A més de les 7 dones alliberades, la Policia Nacional ha pogut identificar una dotzena de víctimes potencials més.
Avui també és notícia.
La cursa Corro contra el càncer ha recaptat pràcticament els 10.000 euros que s'havia fixat per aquesta 11a edició.
Hi han participat més d'un miler de persones després de modificar el recorregut habitual a l'últim moment. El director de We Run, Aleix Ribell, ha hagut de recalcular la ruta, però adaptant-se igualment al patró de 5 quilòmetres pel centre.
Són hàndicaps que surten perquè, és veritat, la ciutat és viva i té molta oferta cultural. L'hem trampejat com crec que ho hem fet molt satisfactòriament, sense cap mena de problema. Potser a nivell de la gent que està corrent és menys atractiu que anar amb l'eix central desdoblat i tot. Hi ha un tram que no l'hem pogut fer i potser va en detriment una miqueta més de la festa i la sintonia que vol, però a fi de comptes, amb essència és el circuit que volíem.
Tots els diners recaptats es destinaran a l'agrupació contra el càncer. Aquí, en total, ja s'han entregat uns 160.000 euros.
Entre 8.000 i 10.000 persones han donat la benvinguda a la primavera amb un bany de color al Parc Catalunya amb la Festa Holi.
Coneguda per la tradicional guerra de colors, per la cultura hindú és una manera de deixar enrere l'any passat. Ha omplert tot l'amfiteatre del Parc Catalunya. La directora de l'Associació Catalana de Bollywood, Sònia Esplugues, creu que la festa torna a repuntar.
Bueno, estem molt contents, ha vingut molta gent, que clar, després de la pandèmia i tot no sabíem com anava a anar la cosa, i molt contents que a més el temps ens acompanyi, que l'any passat va nevar i tot i va ser complicat.
Una part dels assistents s'han sumat a l'últim moment, comprant les bossetes de pols de colors allí mateix, però d'altres han anat expressament a buscar-les en un dels punts de venda específics, ja que la pols havia de tenir l'autorització de l'organització.
Aquest divendres comencen els actes de reconeixement a la figura de Salvador Fiter, el colós del teatre sabadellenc mort a agost del 2021. La comissió encarregada de l'homenatge ha demanat que el seu nom s'introdueixi al nomenclàtor. És la petició que ha transmès un dels seus membres, Fermí Vallvé.
Hem demanat a l'Ajuntament perquè, més enllà dels actes d'aquests dies, diguem-ne, recullin el seu nomenclàtor, bé sigui en un espai públic o bé sigui en un espai cultural, que hi dediqui el nom de Salvador Fiter en el moment que sigui adequat i que sigui oportú. Perquè tots puguem reconèixer, puguem recordar i quedi testimoni més enllà de l'acte d'avui.
Pel que fa a la convocatòria de divendres, és el teatre principal a 8:15 del vespre. Ho ha explicat Francesc Ventura, amic de Fiter i home de teatre.
L'acte en el teatre principal estarà d'alguna manera dirigit de cara al públic per l'actriu Marta Tricuera i el Carles Cano, que faran la presentació de l'acte i llegiran al llarg de l'acte diversos textos que s'han preparat i que aniran alternats amb unes projeccions de vídeo que han anat captant al llarg d'aquests últims mesos opinions d'actors i directors de teatre de Sabadell que deuen d'alguna manera la seva feina gràcies al mestratge del Salvador Fiter.
La platea ja és pràcticament plena. L'acte es gravarà i després es penjarà al YouTube. Els vídeos formaran part d'un documental que s'editarà properament. A més, els dies 12 i 13 d'abril es farà la lectura dramatitzada a l'Espai Foc de l'obra Aquesta ciutat, de Thornton Wilder. Fiter la va començar a representar l'any 1954 en Palestra. Al 70 la va dirigir i després, amb Doble Via, on feia de director i actor, el 1986 va fer que s'adaptessin els noms i personatges a Sabadell. L'actor Jep Barceló, gendre de Fiter, en fa 5 cèntims.
L'obra A Nuestra Ciudad, del Thornton Wilder, que havia sigut Premi Pulitzer, i adaptar-la a Sabadell. O sigui, la seva idea va ser dir, molt bé, doncs agafo el senyor Josep Torrella Pineda i li demano que em traslladi aquesta obra a Sabadell. Totes les referències que hi havia americanes les va traslladar totes a Sabadell. Va canviar els noms dels personatges, va canviar les referències dels carrers, de les indústries, del cementiri, de tot el que sortia en l'obra, tot ho va aplicar a Sabadell.
També hi haurà una exposició i un col·loqui sobre Fiter.
Fora de Sabadell i la comarca.
Héctor Gómez i José Manuel Miñones seran els nou ministres d'Indústria, Comerç i Turisme i de Sanitat, respectivament. Relleven en el càrrec Reyes Maroto i Carolina Darias, que abandonen el grup espanyol per presentar-se a les eleccions municipals del 28 de maig com a candidates a l'alcaldia de Madrid i Les Palmes. El president de la Conferència Episcopal Espanyola, Joan Josep Omella, haurà de comparèixer com a testimoni a la Comissió d'Investigació sobre la Pederàstia a l'Església del Parlament. La decisió s'ha pres a la sessió d'aquest dilluns després que Esquerra, Junts, la CUP i els Comuns hagin votat a favor de la proposta i el PSC s'hi hagi manifestat en contra.
Esports.
El Centre d'Esports Sabadell torna a tenir només 2 punts de marge respecte al descens. Sergi Parc, bona tarda.
Hola, Karen.
Després de la derrota 1-2 de dissabte contra el Barça Atlètic i la resta de resultats de la jornada, el marge s'ha escurçat en el moment que el conjunt arlequinat es troba en un tram exigent del calendari.
Sí, aquest cap de setmana toca visitar Zubieta per veure's les cares amb un altre filial, el de la Real, que també se situa en play-off, i després vindran els partits contra Nàstic i Castellón a casa. Miqui Lladó, el tècnic, assegura estar preparat mentalment per les 9 jornades que resten.
Un equip que també és certament jove, tenim un vestuari molt unit, però bueno, estem en un any doncs, on les coses han sortit com han sortit i hem de treure-ho com sigui, però no deixarem, malauradament, no deixarem de patir, perquè és una categoria molt igualada i perquè si no hem passat en tot l'any de la posició número 9, encara que ho vulguem tots, serà difícil passar-hi ara. Per tant, jo estic preparat, estic mentalment preparat, de veritat.
Un Lladó que va apostar per un plantejament arriscat contra el Barça Atlètic i que finalment no va sortir bé malgrat el gol de David Estals, que va donar esperances al final. El tècnic fa aquesta distinció amb com han d'afrontar els partits segons si es juga a casa o fora.
La fesonomia de l'equip fora de casa i a casa ha de ser diferent. Per tant, a Zubieta podem igualment pressionar la pilota, però el plantejament ha de ser diferent i la Real és un molt bon equip. És a dir, si anem a igualar Zubieta a camp rival, tindrem molts problemes.
I a tot això, el partit de dissabte va estar marcat pel que es va viure a les graderies d'entrada, perquè estem parlant de la millor entrada de la temporada a la Nova Creu Alta, amb més de 5.000 espectadors, però també per les queixes dels aficionats arlequinats sobre l'actitud violenta i descontrolada del sector visitant i la passivitat dels responsables de seguretat. D'aquí uns minuts, el programa Tribuna Preferent en donarà explicacions al director general del club, Bruno Batlle.
L'OR Gràcia Femení jugarà les fases d'ascens per pujar la divisió d'honor or d'handbol. A dues jornades per tancar la Lliga a Plata, les gracienques s'han assegurat el segon lloc després de guanyar agònicament a la pista de la Roca, 31-32. Guillem Llorenç, bona tarda.
Hola, bona tarda. Sobreposant-se a una mala sortida amb el parcial de 7-1 en contra, les de Carol Carmona van acabar sumant els 2 punts decisius per sellejar la gesta. L'entrenadora, tot i això, aspira encara a guanyar la Lliga.
Nosaltres l'afrontem com si haguéssim perdut, és a dir, nosaltres anem a guanyar cada partit, intentar quedar el més amunt possible, i ja sabem que no depenem de nosaltres per quedar primeres, però anirem a guanyar els dos partits que resten i veure què fa Mislata, si amb la pressió poden punxar, i si no punxen, doncs quedarem segones, i a partir d'aquí amb molta il·lusió, és un somni per totes nosaltres.
Un punt per sobre està el Mislata i l'OAR necessitarà una punxada de les valencianes per acabar primeres. En cas d'aconseguir-ho, tindria la tornada a casa en la primera eliminatòria de les fases. Ara mateix és una incògnita saber qui serà el rival, ja que la resta de grups estan per decidir i només el Lanzarote i els Arauts tenen assegurats el lideratge en els altres grups. Independentment de l'adversari, la jugadora Alba Martín afronta amb aquesta il·lusió les fases.
Era l'objectiu de la temporada, a part de passar-ho bé, de gaudir, i ara doncs, amb la màxima il·lusió possible. L'OAR és un club, és una família, l'equip també és una família, avui estava tot ple, també donar les gràcies a tota l'afició que ha vingut des de l'OAR, i sobretot jo crec que és il·lusió i agraïment de tot l'esforç que hem tingut aquesta temporada, doncs seran en unes fases, que sigui el que hagi de ser, però jo crec que el premi nosaltres ja el tenim.
Ha estat un cap de setmana rodó en clau OAR, amb l'escandalós triomf 17-38 del masculí a la pista del CUE de Primera Nacional al Poblenou.
I dos rivals directes de la zona alta com la Roca i la Salle Montcada van perdre i els graciencs han pujat al quart lloc. Ara bé, el Sant Cugat no falla i és segon, amb 3 punts més que l'OAR i amb un calendari favorable. I per això el jugador Dani Peiró toca de peus a terra.
No està malament, el que passa és que això, que Sant Cugat és un equip molt fort. I això, el moment en què deixes d'aprendre de tu mateix i d'aprendre els mals resultats dels altres, significa que no has acabat de fer bé del tot les coses i, per tant, ara toca confiar en la sort.
L'OAR masculí rebrà el Terrassa en la pròxima jornada, mentre que el femení també jugarà a casa davant el Benidorm.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
En vòlei, el primer equip femení del Natació Sabadell ha assolit la salvació a Primera Nacional. Les de Xavi Perales no van fallar en el duel a vida o mort contra el Gavà i van sumar els 3 punts necessaris per continuar la categoria de bronze.
Per la via ràpida, 3-0 es van imposar les nedadores en un pavelló ple de gom a gom. En una actuació brillant del club, les gavanenques no van tenir capacitat de reacció i són l'equip que han acabat descendint. Marta Carrascosa és la capitana del Natació Sabadell.
Hem sabut sortir, sabíem que això ens podria passar una mala passada i al final ens ha anat cap a bé, sabíem que Gavà també vindria animat moltíssim i ha sigut un espectacle això i estem molt contentes.
La tarda va ser perfecta amb la victòria 3-0 del masculí contra el Saire. Els de Roberto Pozzato, ja salvats des de fa setmanes, han tancat la temporada vuitens a Superliga 2. El president de la secció de vòlei del club, Òscar Llagostera, li posa molt bona nota a l'equip.
Des del primer dia, l'esforç d'aquests nois, de tots els entrenos, que juguem contra equips professionals, i és un esforç molt meritori el que fan, i fa unes setmanes que per sort doncs, vam aconseguir mantenir la categoria, i per sort doncs, la temporada que ve tornem a tenir equip masculí a Superliga 2.
Per tant, els homes jugaran la temporada que ve al segon graó del vòlei estatal per tercer any consecutiu.
Houston, no hi ha ni un problema, els propulsors a foc i un pari a la cabina perquè Houston...
En ciclisme, David de la Cruz ha tancat la seva participació a la Volta a Catalunya amb un protagonisme que ha anat de menys a més. El d'Espronceda es va oblidar ben aviat de la lluita per la general, en la qual ha acabat el 68è, per buscar sense èxit un triomf parcial en les últimes etapes.
De la Cruz ja ho va intentar dijous passat a Sabadell i ahir novament va agafar una fuga de nivell. Tot i això, va ser engolit pels dos grans favorits, Remco Evenepoel i Primoz Roglic, a la tercera de les 6 voltes al circuit de Montjuïc, i va acabar 8è a l'etapa. El ciclista de l'Astana, tot lamentant que les escapades no hagin tingut cap oportunitat de prosperar, es queda amb un regust agradolç.
Marxo d'aquesta volta amb la sensació de que a vegades he tingut més cames que no el resultat que he pogut tenir. Però bueno, així és el ciclisme, i estima que no ha arribat cap fuga. Avui pensava que tindríem una bona oportunitat perquè teníem un grup al davant de corredors fortíssims, però no ha pogut ser, i una llàstima.
A tot això, Evenepoel es va endur a Barcelona el seu segon triomf d'etapa i Roglic la general. La següent prova per al calendari de la Cruz serà una altra volta d'una setmana, la Itzúlia, que arrencarà d'aquí tot just 7 dies al País Basc.
Gràcies, Guillem. Bona tarda.
Bona tarda.
Mig minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 27 de març. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Però no marxeu perquè arriba el Tribuna Preferent. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe a punt, radiosabadell.fm.